diga cabrón, sea V-reón, cabrón.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas, rosqueros y rosqueras. Estamos en Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transport de Barcelona. Y hoy, lunes 9 de diciembre, como últimamente venimos haciendo todos los lunes por la tarde de 6 a 7, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda, 91.4 de la FM. Y sin allí donde estáis, pues no llegan las ondas de la radio, pues a través de internet, en la página web de Radio Contrabanda, allí nos podéis escuchar sin problema. Y bueno, sin más, paso a presentar a los invitados de hoy. Desde la cochera del Triángulo Ferroviari, buenas tardes, Mercadé.
Buenas tardes.
Desde la cochera de Horta, buenas tardes, Ramiro.
Freedom. Buenas tardes.
Y también desde la cochera de Horta nos acompaña hoy el compañero Ramiro.
No.
Triángulo. Ah, tú eres de
Triángulo.
No sé por qué te
Triángulo
creía que
Ferroviari.
Te creía de Horta.
Bueno, porque tengo cara de payés.
Tiene cara. Y bueno, y este que os habla, Carlos, de la cochera de Zona Franca, que bueno, pues habitualmente lleva los controles y hoy también los llevo. Y bueno, hoy contamos con un invitado muy especial, siempre los invitados excepcionales, que hoy el compañero Domingo no es un habitual, pero también es un invitado muy especial. Pero hoy tenemos un invitado todavía más especial, que es el compañero Rullé de San Andreu. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Compañero Rullé, que se enfrenta a una petición de 6 años de presó y de expresi de cas, bueno, de expresi no, porque tiene una mica de presa. Entraré en al fons de la cuestión. Y B, forma part de la campanya que ja hem parlat aquest programa, de la campanya 6 més 2, 8, 8 anys de presó, que demanen per un fet que van ocórrer a la vaga general del 29 de març. I bueno, si de cas ara li donaré la paraula i ens explicarà com està anant la campanya, de què l'acusen, de què l'imputen, etcètera, etcètera. I si de cas, Ramiro, recordar el teu telèfon mòbil per enviar whatsapps.
Hòstia, Pedrín, me has agafat amb el cul a l'aire. Bueno, pues tomamos nota, empieza por 6, sigue por 4, continúa por 4 y ahora llegamos a la parte dura del tema, que la estamos buscando. Hombre, Carlos, esto no se me hace.
Bueno, dilo.
Exacto, lo diremos a lo largo del programa cuando lo encuentre en la chuleta. Y así, ya lo tengo, no lo tengo, nada, fuera.
Bueno, ese es el mío.
Ese es el tuyo, es verdad.
No, normalmente el que queda aquí mal y por despistado soy yo, hoy no voy a ser yo.
Ala,
ya está.
644-258235.
Repetimos.
644-258235.
Nos haría ilusión recibir un WhatsApp. No hemos recibido ninguno últimamente. A ver si hoy envían alguno.
Bueno, en directo no, ¿eh? En directo no. Pero.
Bueno, va, venga.
Bueno,
va, Rullé.
Va, comencem amb el tema del Rullé. Avui no tenim 100... Quants anys teníem d'experiència?
106.
106. Sinó avui tenim 8 anys. 8 anys que són la suma dels anys que li demanen al Rullé i al Mercader de presó. I no sabem per què us demanen els anys, perquè sou uns bons nois o perquè sou uns dolentots. Vinga, comença, Roger.
Suposo que des del seu punt de vista som
dolentots. Dolentots? Oh.
Suposo que sí. Passa que crec que no tothom pensa el mateix, com a mínim des del grup de suport i des de tota la gent que hi ha d'estar doncs, donant suport i mostrant doncs, l'afecte i les ganes de combatre una nova injustícia, com a mínim amb el que vindria a ser la petició fiscal per uns fets desmesurats, i més en un sistema tan, doncs, tan corrupte, no? On cada dia veiem com les grans fortunes segueixen avançant fiscalment, els polítics es tapen les seves misèries, gent que ha comès delicte demostradament doncs és indultada, si és que arriba a ser condemnada.
Perdó, aquest micro, com de costum, no funciona gaire bé. Si us plau, utilitza el de Domingo.
No, que... Cal que torni a començar o...
No, tant com això no, però aquest micro ja sí que s'escolta prou bé.
Sí? Així?
Sí, perfecte.
Bé, suposo que el tema seria una miqueta explicar el, per què estem aquí, bàsicament. En el meu cas, perquè clar, Mercader, diguéssim que ja, ja hi és com a, com a locutor habitual, no? De,
sí,
del
ja,
programa,
ja
com a convidat superespecial, com han dit per aquí, doncs no seria per això. I en primer lloc, evidentment, donar les gràcies al fet de poder-nos expressar, poder parlar. I és evident que si no ho fem a través dels nostres mitjans, ja sigui de contrainformació, de comunicació, doncs no, no, tenim, no tenim aquest espai, no? Els fets es remunten, o diguéssim, els fets originals de tot plegat es remunten a la vaga general del 29 de març de l'any passat, quan a l'acabar el piquet del, del matí, que va acabar doncs, cap a quarts de dues del migdia a la plaça Orfila de Sant Andreu, al centre, doncs a mi em van detenir d'una manera bastant, bastant violenta, bastant agressiva, molt per sorpresa. El piquet ja s'havia desconvocat, jo tornava cap a casa amb uns companys i em vaig trobar sorprès i assaltat per agents de la Guàrdia Urbana que em venien per darrere, i amb l'excusa de demanar-me la, la identificació, cosa que jo no vaig entendre doncs, en un primer moment i em vaig quedar sorprès, doncs amb aquesta excusa van fer que m'aturés, i en aquell moment de perplexitat de, saber, de no saber què estava passant va ser quan directament un agent de la Guàrdia Urbana em va bloquejar els braços, em va tirar contra, contra una paret, em tenia els braços ja darrere a l'esquena, no? Jo estava de cara a la paret, esclafat, i ell agafant-me els braços per darrere ja per posar-me les manilles i cridant-me a l'orella, ja te tenemos, hijo de puta. Jo no, no entenc dels protocols de la Guàrdia Urbana, però entenc que això no hauria de... No crec que formi part, per tant...
Ja... Sí, 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 forma sí, part, però... sí, sí. Això, ja, ja tenim experiències.
Sí, diguéssim que quan ells diuen que només fan la seva feina i que no és res personal, és bastant, ho podem posar bastant en dubte amb qüestions com aquestes i tantes altres en totes les detencions i en totes les càrregues, no? Tothom qui hagi patit alguna càrrega dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Urbana, veurà que hi posen bastant de la seva part personal. La detenció va ser en aquells moments doncs, quan em van detenir, m'acusaven de pintades, cal dir que en el moment de la detenció, i de fet d'alguna manera aquí entra en escena perquè el Mercader també està imputat, en el moment de la detenció, com que va ser completament doncs, per sorpresa, quan ja s'havia desconvocat el piquet, ningú entenia què estava passant, i just on em van detenir, que és a plaça Comerç, era per on estava passant molta de la gent que havia participat al piquet i que tothom anava cap a casa a dinar per tornar després a la columna que aniria cap a la manifestació anticapitalista de la tarda, doncs la gent es va començar a concentrar per demanar explicacions de què estava passant. El resultat va ser que de la plaça Comerç a plaça Orfila, que estem parlant d'un carreró de, no sé, 50 metres, que ho pots fer caminant en 30 segons tranquil·lament, va durar 10 minuts perquè tota la gent es va començar a concentrar, a demanar explicacions, els agents de la Guàrdia Urbana, que ja estaven nerviosos quan em van detenir, doncs evidentment es van començar a posar més nerviosos, van començar a treure les porres, a amenaçar la gent, van començar a picar, van començar a aparèixer policia de paisà, Mossos vestits d'uniforme, bueno, es va muntar un cristo per culpa seva, i precisament a mi m'acusen de resistència a l'autoritat quan a mi em van emmanillar els dos segons, és a dir, molt no em podia resistir, que diguéssim, vaig acabar tirat a terra, de fet, per culpa d'una gent de la Guàrdia Urbana que em va tirar a terra, jo emmanillat al darrere, és a dir, que si no em vaig fer mal, amb allò va ser de miracle, perquè realment els canells i totes les condicions del cos sí que en tenia, i vaig haver de demanar doncs, visita mèdica com a mínim quan estava a comissaria, doncs això va ser tot un percal, parlant així en plata una miqueta, en el qual, doncs, com tanta altra gent, hi havia el Mercader, però que tornava, de fet, bueno, això ja ho explicaré ell, en tot cas, ell no havia participat del piquet, ell només estava allà com tanta altra gent, i després, doncs, precisament per la seva lluita anterior a nivell sindical, en els dos dies de descans setmanal pel col·lectiu de conductors de tema B, va ser que el van reconèixer. Aquesta part la deixo tu, explicar-la
sí,
millor.
Sí, tu parla del teu llibre.
I res, llavors a mi em van portar a la comissaria de la Guàrdia Urbana de l'Estació del Nord, on tenien ja preparat una graella que vaig tenir el trist honor d'estrenar, que era de llista de detinguts el 29 de març. Tenia una graella preparada ja, bastants espais en buit, o sigui, tenien previsió de tenir bastanta gent. Em van ficar el primer, vaig estar allà com 3 hores mentre anàvem ficant altra gent, a la qual, doncs, sobretot si eren joves, aprofitaven per aprofitar-se del seu segurament desconeixement de com van els tràmits a dins de comissaria, i llavors jo, que ja havia tingut el trist honor també de ser detingut fa anys, doncs els anava, des de la cel·la els anava una miqueta intentant dir què podien fer, què no calia que fessin, etc, cosa que va molestar bastant els agents de la Guàrdia Urbana i de la policia, que els havien portat detinguts, però que els nois els va ajudar a aguantar-se una miqueta més enterament. Llavors, poc abans de les 6 de la tarda, que era quan estava convocada la manifestació anticapitalista, em van portar a la comissaria de Travessera de les Corts, i tot i haver designat un advocat directe, amb noms i cognoms. Des del primer moment no vaig tenir la visita de l'advocat fins a l'endemà. I això van ser una ordre política directa. De fet, m'ho va dir una mossa d'esquadra a la comissaria de les Corts quan a les 11 de la nit, que era quan s'acaba el termini perquè et puguin prendre declaració, jo vaig dir que passava, que jo portava gairebé 10 hores detingut i que havia designat advocat des del primer moment, i llavors van dir la mossa d'esquadra. Clar, jo estava detingut al primer lloc a comissaria amb tot de gent, entre cometes, normal. Quan dic normal vull dir que no eren de la vaga, val? Diguéssim que els de la vaga van començar a entrar més tard i a mi em van passar amb els de la vaga doncs, cap a les 6-7 del matí de l'endemà. Doncs clar, va venir, m'ha preguntat, tot on detingut per la vaga? I vaig dir sí. I em van dir, bueno, tenim ordres polítiques perquè no declareu fins demà. A mi em van detenir a quarts de dues del migdia i vaig sortir a les 4 de la tarda del divendres sense declarar ni tan sols davant de jutjats. És a dir, em van deixar anar i jo no vaig declarar jutjat fins a l'octubre.
Tot això passa entre el dia 29 i el dia 30.
Correcte. Perquè
en total quantes hores vas estar?
27 hores.
27 hores. Bueno, i a partir d'aquí és quan comença el tema judicial.
Bueno, en realitat, clar, la cosa, veien que m'acusaven de deslluïment de béns immobles, és a dir, pintades.
Sí, és el primer que va arribar.
És el primer, resistència a l'autoritat, que aquí és on em demanaven un any de presó, que és el que d'alguna manera vaig acumulant des del primer moment, i una altra història que sincerament ara no me'n recordo perquè va quedar per allà. Jo no vaig declarar fins a l'octubre, és a dir, fins més de mig any després no em van prendre la declaració, i la cosa estava allà. De fet, el que nosaltres estàvem d'alguna manera batallant era el tema de que el deslluïment de béns immobles no anessin per delictes sinó per faltes, perquè ells s'equivocaven expressament a l'hora de sumar les quantitats de que havien provocat de danys, bla bla bla. Estaven, jo no hi entenc, però l'advocat deia que estaven sumant com pomes i peres a nivell jurídic i que llavors aquest era el truco que feien perquè anés a delicte, però que no, que eren faltes. I aquí estava d'alguna manera el punt, no? Si aniríem a judici per delicte o per faltes. I més o menys quan, entre cometes, ens entenem que és per faltes, és quan ara, un any i mig després, perquè això ens vam assabentar a l'octubre, a mitjans d'octubre, és a dir, fa tot just dos mesos, és quan diuen que vaig baixar dues persianes, que això, a més, bueno, una al costat de l'altra, no? de dos comerços, que cada baixada de persiana és un atemptat contra el dret del treball, i que em demanen dos anys i mig de presó per cada una de les persianes. Llavors són dos anys i mig, més dos anys i mig, més l'any de resistència a l'autoritat, fan sis anys, més X quantitat de diners, que ara no me recordo, per les faltes, més uns 3.000 euros, em sembla, de, bueno, de, diguéssim que si et condemnessin per la baixada persiana, a part dels anys de presó hi hauria també una multa econòmica, que se'n va, no sé si són 3.000 euros en total o 3.000 euros per dos, que per tant són 6.000 euros.
Sembla que són 6.000, eh?
I en aquest home li demanen dos anys de resistència, que abans també se la que era un, no?, la petició fiscal, i ara són dos.
És que el meu és molt curiós. Se'n sembla que el fiscal sí que demana dos, però
la Generalitat,
la Generalitat un i Urbans.
Clar, tot això, les peticions són de Generalitat i Ajuntament. És a dir, aquí no hi ha denúncies per part de l'empresa. Tot això està actuant d'ofici, entre cometes, o amb ganes i amb mala llet a l'Ajuntament i la Generalitat. De fet, clar, a mi em van detenir la Guàrdia Urbana, els hi va fer molta ràbia, sobretot el primer que em va detenir, els hi va fer molta ràbia la resistència que sí que va fer la gent, perquè quan estava jo a comissaria va venir tot, no?, tot estressat el Guàrdia Urbana allà, i senties molt hombre ahí con tus amigos, no sé què, tal. Mm. I, bueno, és la gent, és la solidaritat, a vosaltres us fa ràbia, però és el que hi ha. I els que hi van armats són ells i no nosaltres, i la gent el que va fer va ser oposar-se com va poder, d'alguna manera.
Bueno, després parlarem del grup de suport que està marxant al barri, que jo ja adelanto que és una cosa xulíssima, a mi m'agrada molt, però ara també perquè sàpigues una mica per què surt el meu, i aquí en aquests micròfons pues, ho hem parlat més d'una vegada, però ho tornem a dir, no?
Sí, perquè n'hi ha una mica de confusió.
Aquesta gent de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu, a nosaltres ja ens coneixen de fa molt temps, i ens tenen pues, molta ràbia. I t'explicaré un cas. La vaga del 2009, quan van detindre el Jové, va ser en el 9, no? Bueno, estaven en la vaga dels dos dies i hi havia un piquet a la porta de la cotxera, va actuar la Guàrdia Urbana i mira, un guàrdia urbà es va portar un mastegot. Li va començar a sortir sang pel nas, bastant abundant, i van agafar a un conductor, però el van agafar així, pum, aquest l'agafo, no? I va ser el Jové. Els hi va costar agafar-lo perquè hi va haver també resistència, i el van portar a la comissaria de la Pegasa. I allà vam anar tots els conductors en manifestació, saps? I es van deixar entrar uns quants dintre de la presó. Aquella que...
Però era la comissaria de les Corts, eh?
No, no, això va ser després. Primer vam anar a la Pegasa.
Ah. No, no, ah, clar, sí, sí.
Vam anar a la Pegaso perquè no li feixin res, perquè els coneixem. I fins que no es van deixar entrar allà dintre, i vam entrar 3 o 4, i el vam veure allà, i val, i ara què fareu amb ell? Bueno, pim, 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 bueno, val, què ho porteu? A travessera de les Corts? Sí, doncs pues vinga, tots en manifestació a travessera de les Corts. I va ser la primera vegada, crec jo, que treballadors entren dintre també allà, a la presó que tenen, que segurament on és... on vas estar tu, i ens van deixar entrar també per veure que estava bé, perquè, esclar, teníem por, els coneixem, teníem por. Això que dius que a tu et van dir hijo de puta, bueno, a nosaltres ens ho deien per la megafonia dels cotxes, ens seguien, i anaven, estaros quietos, hijos de puta, no correu más. Bueno, així que els coneixem. Jo veig claríssim que hi ha... una part de muntatge, de... almenys el que em toca a mi, jo crec que el que et toca a tu també, i bueno, que ja que han tirat cap endavant, pues segurament s'ho prepararan tot molt bé i tal. I ara jo el que volia entrar és la resposta que està sortint del barri, no? Jo no us coneixia de res, jo, com tu dius, jo tornava cap a casa, jo també tornava del meu piquet de la cotxera, i quan tornava cap a casa doncs em trobo tot el jaleo aquest de la detenció del Roger. Clar, un ho porta a dintre, no? T'hi fiques allà, però com s'hi va ficar moltíssima gent. De fet, si es triga mitja hora en fer aquell recorregut, és perquè el carrer, aquell carrer es diu de l'Ajuntament, estava ple de gent. I clar, jo anava parlant amb el guàrdia, però què fas, que aquesta gent també s'està movent per tu, què et passa, que tu no retallen el sou, no et fa vergonya, no sé què, no sé quan. I el tio m'empitxava, però clar, jo no em podia apartar perquè tenia gent a darrere. Llavors, a mi el que m'acusen a la primera, a la minuta aquella de la Guàrdia Urbana, aquella cosa tan curiosa que vaig així, és de dirigir a un grup d'unes 30 persones d'Estètica Ocupa que van posar en perill la integritat física de la policia, no? I la veritat que els policies estaven morts de por, però de por, però no d'una por física de que, perquè ja ningú els hi estava fent res, sinó tenien aquella por que té la gent quan estan fent algo que saben que està mal fet. Aquella por sí que la tenien, eh? I se li veia, i per això van perdre el control, van treure les porres aquelles metàl·liques que tenen i van començar a picar la gent, i més d'un va rebre. I bueno, jo vaig veure la teva detenció, com et van portar de males maneres a dins, i bueno, al final ens hem conegut. I ens hem conegut, i ara sí que et torno a passar la paraula a tu, en aquest grup de suport que ha sortit al barri, deien molt maca, deien que la veritat s'ho estan corrent i que jo estic contentíssim d'estar amb vosaltres.
Doncs, de fet, el grup de suport va sortir inicialment doncs, per la meva detenció i cobrint també doncs, el seu cas, perquè va ser just l'endemà, i el d'algunes persones represaliades la nit abans de la vaga, però que la cosa va quedar en res. El que passa que també es va fer doncs, una mica càrrec inicialment, tot i que no principalment, però sí de difusió, sobretot a Sant Andreu, de 3 detencions més que van haver-hi arran de la vaga del 29 de març a Sant Andreu. Una es va produir el 21-22 d'abril, en una de les primeres ràtzies que van fer un mes després, i les altres dues detencions de companys del barri va ser el 29 de maig, en la segona ràtzia aquesta que van detenir 6 persones i que va portar fins i tot a la presó a 2 joves de Sants que van estar uns dies a la presó. El que ha fet el grup de suport ara, arran de les novetats que hi ha hagut en aquest cas, perquè dels altres encara estem a l'espera de com evoluciona tot, és precisament fer la lectura política i l'anúncia política d'això, no? Més enllà dels noms i cognoms de les persones que reben aquesta petició fiscal, i més enllà que sigui un muntatge, que això, diguéssim, que d'alguna manera és una cosa que s'ha de demostrar, haurien de demostrar-ho ells, però bueno, diguéssim que aquí hem de demostrar la nostra innocència en lloc que ells hagin de demostrar la nostra culpabilitat, doncs que es demostrarà als jutjats. El que vol fer el grup de suport és posar damunt la taula el salt qualitatiu a nivell repressiu que representa això, perquè més enllà, com dic, dels noms, el fet de que se'ns estigui acusant de, o el delicte sigui atemptar contra el dret del treball amb un burd intent de contraposar-ho amb el dret a fer vaga, és el perill que nosaltres analitzem, és el perill que veiem de cara a aquestes, la nova escalada repressiva. Fins ara, no, en els casos del Clot i de les Corts, que per sort doncs, van aconseguir ser absolts, els acusaven de lo típic, no, de disturbis, de mort a contenidors que després no existeixen i coses així, i que per sort doncs, els han absolt. Aquí directament volen confrontar treballadors i treballadores, no? Els que feien l'esquirol aquell dia amb la gent que participava en un piquet actiu doncs reclamant que es fes vaga, no? Que, com un dia més de lluita, no només com l'únic dia de lluita, sinó com un dia més de lluita. I nosaltres el que veiem com a grup de suport és que el dret a la vaga i el dret al treball és precisament, són dues cares de la mateixa moneda, i és molt cínic que siguin precisament aquells que fan tot de reformes laborals, polítiques neoliberals, que el que fan és doncs, destruir precisament llocs de feina, empitjorar les condicions de vida, que ens acusin a nosaltres d'impedir el dret al treball, quan som nosaltres, per culpa seva, qui no podem treballar. En el meu cas en concret, a més, d'una forma pràctica, perquè jo aquell dia tenia feina i arran de la vaga i de l'atenció em van fer fora i porto un any i mig a l'atur, i com jo, centenars de milers de persones als Països Catalans no tenim dret al treball per culpa d'aquests que ara ens acusen a nosaltres d'impedir-lo en un sol dia, no? I hi ha gent que portem doncs, mesos, anys, som molta gent que no tenim dret al treball per culpa d'ells. Per tant, més enllà de si és un muntatge o no, nosaltres el que volem denunciar és que se'ns acusi de... Bueno, que volem denunciar que es vulgui confrontar la vaga amb el treball, com precisament les vagues es fan per poder treballar en millors condicions, per poder repartir el treball, repartir la riquesa, i com diem sempre, no? Si no, doncs haurem de repartir també el sofriment.
Sí, sí, aquesta és la seva estratègia. Nosaltres, en les nostres vagues, sempre teníem... depèn de la cotxera. Hi ha cotxeres que tenim la Guàrdia Urbana i altres cotxeres que tenim els Mossos d'Esquadra, i quan els dius, però què veniu aquí? Qui us ha cridat? No, nosaltres venim aquí per defensar el dret al treball. Saps? O sigui, per defensar l'esquirol venen, no? Bueno, per sort, les vagues dels dos dies...
Sí, però curiosament només venen els dies de vaga. Sí. Podrien venir els 360 dies, 365 dies de l'any, no?
Ai, a part, aquests de Sant Andreu els tenim molt empipats, perquè en les nostres vagues no els deixaven entrar al lavabo. Clar, perquè els tiraven allà fora de la cotxera i van començar a entrar als lavabos dels conductors, quin perquè, clar, també tenen que pixar, no?, aquesta gent. I ja van recordar, no, aquí no pixeu, a sobre que esteu. Llavors anaven a anar dels comandaments.
Llavors la queixa haurà sigut dels comandaments.
Bueno. Ah, i a més, com a última anèdota, perquè deixis a la pressa que ens tenen, la Guàrdia Urbana aquest de la Pegaso estaven molt acostumats que pujaven a l'autobús, ensenyen la placa i no paguen. Segons la normativa, l'únic poli que no paga és aquell que va d'uniforme. Llavors doncs vam començar a partir d'això, que teniu que pagar. Estan, aquestes cosetes sembla que...
Els molesten.
Els molesta bastant.
Bueno, perdre la impunitat aquesta, no? Absoluta, de fer el que volen.
Sí, penso que una mica la història és aquesta, no? El perdre la impunitat, el perdre una mica la seva, diguem, barrera que té vers a la gent de por, no? Perquè quan la gent s'apropa cap a ells vol dir que han perdut la por. Han perdut la por a dir el que pensen i a fer les coses. Llavors això sí que els toca la moral. I em penso que tot això em recorda, jo que ja tinc una edat, ho sento molt, però és així, els muntatges policials que es feien durant la transició democràtica. O sigui, la policia, els cors repressius de l'Estat, es buscaven tot tipus de triquiñuela per la gent que destacava en qualsevol moviment social o polític o sindical per intentar inculpar-lo de qualsevol història. Llavors, tornem amb aquesta història. Llavors, això vol dir que és el que esteu parlant també una mica. L'escalada aquesta de repressió es veu d'aquesta manera. Comencem a reprimir les vagues i ja... El següent pas és reprimir directament a la gent que està fent costat a aquestes vagues i donar-li suport. I no solo ho reprimint via física, sinó també ho reprimint de la manera legal, no? O intentant fer muntatges de qualsevol tipus. I això em recorda molt aquest temps foscos, no? Que sembla ser que n'hi ha una part del poder que volen que torni d'una manera o d'una altra, no?
No ha marxat mai, no?
Pues aquí está la historieta.
Domingo quería decir algo.
Bueno, no, yo vine al pelo porque yo que traía, bueno, hace unos años Bueno, quería leer un poema del Mario Benedetti, porque es un tipo bastante interesante. Y bueno, ahora venía bien porque, bueno, se titula No te rindas y va bien para el caso que tenemos entre manos. Y bueno, vamos a hacerlo.
Ahí va.
Venga.
Música, maestro. No te rindas, que aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rinda, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rinda, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuya también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, buscar la guardia y extender las manos, desplegar las alas intentando de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero.
¡Y Domingo!
Bueno.
Gallina de piel, ¿eh?
Y quería acompañar esto, si puede ser, con una canción del Antonio Vega, que se llama El sitio de mi recreo, que bueno, son dos chicos, dos hombres interesantes que se murieron en la misma semanita.
Vale, sí, la canción está preparada. Lo que si acaso rullé con que tenía una mica de presa, don San Profiten para acomiadarlo. No, no.
¿Tienes presa?
Sí, pero si tú
tienes.
No, no, no. Rullé, que yo di per tú, ¿eh? Que...
No, pues me buscan mientras están en la canción y digo, la posas fluixet ahí, rullé, que digui lo que vulgui.
No, només per... Bueno, per, ja que estàvem parlant del grup de suport, una cosa que se m'ha oblidat de dir ara, que precisament els hi ha sortit el tret per la culata amb tota aquesta, bueno, aquesta bogeria, no?, de petició fiscal, perquè no només s'ha activat, sinó que ho ha fet dins ara per la festa major de Sant Andreu, i diguéssim que han estat nombroses les mostres de suport, no? Per exemple, el divendres 29, crec, quan començava la festa major, va ser com vam fer la roda de premsa, i a més, d'una manera, entre cometes, desafiant, no?, fent la roda de premsa, plantant la taula 2 metres davant de la porta del districte, sense haver de demanar permís, i, bueno, dient-li al Pitufo, que ens preguntava si tenien permís, que no, que marxés, i que fèiem allà la roda de premsa, i 40 persones van estar presents a la roda de premsa solidàriament. Després, durant la festa major reivindicativa, de la qual jo en formo part, doncs, que és la proposta lúdico-política de l'esquerra independentista per la festa major, doncs va haver-hi sempre pancartes i banderoles presents en tots els actes que es van fer, ja fos als concerts, ja fos en el cabaret, ja fos en el cafè teatre literari, etc. I en especial, doncs, al final, el concert gran del dissabte a la nit, quan es van sortir pancarta i es van repartir tabetes entre la gent. I també en el concert de l'embalat de festa major, de la festa oficial, hi havia un grup que tenia, doncs, les banderoles, i també va repartir tabetes i també va explicar el cas una miqueta pel micro. I finalment, doncs, gràcies als Diables de Sant Andreu, que és un col·lectiu i una entitat, doncs, assembleària, cultural i molt, molt, bueno, molt política i molt reivindicativa del poble, van aprofitar i durant el correfoc van ensenyar mostres de banderoles de suport davant del districte. I també ahir, en l'acte de cloenda, que el feien ells i elles ahir a la nit, doncs, just a l'inici, quan tota la plaça Orfila estava a les fosques, el canó de llum de l'espectacle va enfocar a solidàries que estaven amb una pancarta i amb banderoles aixecades, no? És a dir, estem aconseguint amb el grup de suport, doncs, l'efecte contrari del que volien, no? Ells voldrien que ens quedéssim a casa. Tant el Mercader com jo tenim clar que no deixarem mai de fer vaga i de lluitar. De fet, el 14 de novembre, els dos... Bueno, jo no vaig fer vaga perquè no treballava, però vaig participar de les mobilitzacions i dels piquets activament com el 29, i m'imagino que el Mercader...
I t'oblides d'una cosa.
Quina?
En el partit del Sant Andreu amb el...
Cert, ara.
Em van enviar un missatge i s'està escoltant ara, minut 8 de la segona part, Roger i Mercader, absolució.
És que el vam parlar amb l'afició antifeixista del Sant Andreu, dels desperdicis que estan al Gol Nord, i sabem que era un partit que hi hauria molta expectació mediàtica perquè era la Copa del Rei, etc. El grup de suport va fer arribar 2 pancartes de 8 metres que de 8 metres per 1 metre cada una, que posava Absolució en una i a l'altra Roger i Mercader, i en el minut 8 de la segona part les van treure i van estar doncs 1 o 2 minuts les pancartes i la gent cridant això. M'han dit que Gol TV ho va punxar uns moments. Tinc foto, ara us ensenyaré la foto si voleu de la pancarta. Hi ha fotos, vull dir que potser també hi ha imatge de vídeo, és a dir, el grup de suport s'està mobilitzant i aconseguint doncs, el que volem, no? Denunciar políticament aquesta bogeria repressiva i aquest atac frontal als drets dels treballadors i treballadores, que és atacar el dret a la vaga i també el dret a treballar, no? I ja l'últim, sembla, els adhesius que us he portat i el blog que tenim on anem penjant...
Ah, sí, digues l'adreça.
És absolucioRogerIMercader.wordpress.com, i el Twitter és @29mstandreu. I allà anem penjant tot. De fet, la propera convocatòria és el dijous, d'aquest dijous, d'aquí 3 dies, a 6:45 de la tarda, a la plaça Orfila, per aprofitant que hi ha un ple, doncs, fer concentració per fer soroll i intentar doncs, treure el tema dins del ple, tot i que em sembla que les limitacions administratives de la política representativa ens impediran dir la nostra.
A però quina hora, Roger?
El ple comença a les 7 i la concentració Val. És a 6:45.
Val.
Bueno, jo t'avanço que en el proper Utopia, l'Utopia és la nostra revista, que la fem cada mes, que la repartirem segurament si trobem algun lloc per imprimir-la el dijous. Sé que no t'agrada, però sortirà la teva foto molt petita. Molt petita, no et coneixerà ningú.
Ja parlarem.
Posa't una màscara.
I, bueno, res, moltes gràcies al Domingo per la lectura del poema, a vosaltres per donar-nos veu, sobretot...
Ja ho saps, quan vulgueu, aquesta ràdio està oberta a tothom.
Suposo que haurem de tornar més endavant, perquè ara de moment no tenim data de judici, per tant, de moment és treure el tema a la llum.
O però... per qualsevol altre tema. Aquesta emissora o aquest programa que tenim nosaltres, ja fa temps que vam decidir que no només d'allò de conductors, autobús,
sinó
li volem donar un altre aire, no? Quan vulgueu.
Perfecte.
Sí, quan tinguis alguna història que comunicar, m'ho envies i ho comuniquem aquí o vens directament com tu vulguis.
Perquè aquesta ràdio l'escolta molta gent. Avui un company que jo crec que treballa a Correus, m'està escoltant ara, demà m'ho dirà si treballa a Correus o no, quan baixa de l'autobús em diu: ei, tu parles a la ràdio, veritat? Sí, pues jo t'escolto. Dic, pues vinga, aquesta tarda. Pues demà que m'ho dius.
No. Moltíssimes gràcies.
No, a tu, home. Sí, es tracta de donar veu, és així la història. Uns volen fer que callem i nosaltres volem tot el contrari. Volem cridar allò que no ens agrada. Aquesta és la història.
Doncs, si us sembla, una altra petició musical, que en aquest cas és Rosendo. Recordar el telèfon, el 93-317-7366. 93-317-7366. Esperen les vostres trucades.
Que no truqueu ningú, però bueno, és igual.
Pendones.
Vinga, Rosendo, agradecido.
Bye.
Bueno, pues después de haber escuchado a Rullé, como nos explicaba, pues los 6 años de prisión a los por digamos lo que la fiscalía le pide, pim pam pum, el grupo de solidaridad en el cual también está Mercader, que al cual también le piden 2 años de prisión. Bueno, pues vamos a pasar a cosas más de estar por casa. Domingo, creo que tenía algo que comentar.
Sí, bueno, quería meterme un poquito con estos dos pollos, con Ramirito y Merca.
Mercaderito.
Y Mercaderito. Bueno, Ramiro, desde que está en la radio, ha hecho más presentaciones de libros que Ediciones Planeta. Y el otro día, el 11 creo de noviembre, también presentó varios libros. Bueno, habló de ellos. Y curiosamente, su cuñado presentaba también un libro en la Casa del Libro. Y bueno, y con el detalle de que en el libro habla sobre, coloca a uno de los personajes en la casa y en la calle de Ramiro. Y bueno, y entonces ahora pues le quería tirar de los un poquito de la coleta al amigo.
No dijo nada del libro.
No dijo nada del libro.
Ramiro.
Es que uno es tan prudente.
Bueno, entonces pues voy a decirlo yo.
O sea, vas a hacer la presentación del libro.
Sí, señor.
Vengo a hablar de mi libro, como decía aquel.
O sea, digamos que la idea se extiende. No solo hablamos de cosas de trabajo, sino que también somos capaces de leer y de publicar libros y de publicitarlos. Muy bien, Domingo.
No tenemos carrera universitaria, pero también sabemos leer.
Bueno, el libro es una novela, se llama Cuando canto la boca me sabe a sangre, de Javier López González, cuñado de Ramiro. Y bueno, habla un poco, es un tratado de sociología sobre el flamenco y sobre la vida. Y bueno, era esto un poco lo que quería comentaros.
Pues dinos también la editorial y esas cosas, porque Ramiro lo dice cuando habla.
Es la editorial Carena, es una editorial pequeñita, es una tirada muy blandita de 300 o 400 ejemplares. Ahora este fin de semana lo ha estado presentado también en Andalucía, en Sevilla y Jerez. Y bueno, y ya sabéis, si queréis saber dónde vive Ramiro, leeros el libro. Y si no lo queréis saber, también lo podéis leer si os interesa. No está en muchas librerías, creo que está en la Casa del Libro, en Laia, en Lailao, y no sé, en algunos más. Laia y algunas más.
Uh-huh. Repite el título, Domingo.
Cuando canto, la boca me sabe a sangre.
¿Y el autor?
Javier López González.
Molve.
Y bueno, yo ahora quería meterme un poquito con Mercaderito. Porque bueno, es un tema sobre el tema de bueno, de Bonilla y de el rollo que de los sindicatos, que hace un par de utopías, en el de la 100 bolas, comentaba que entre unos y otros habían conseguido que Bonilla siga en la calle, o no esté, no lo hayan readmitido. Y yo creo que la idea sería más entonar también el mea culpa y en todo caso decir, entre unos y otros hemos conseguido que Bonilla todavía siga en la cárcel.
Asumiendo...
Bueno, de momento no está en la cárcel Bonilla, bueno, que yo sepa,
Perdón, chicos, como estamos aquí en Tres Rejas. No, más que nada es porque yo sí que creo que la CGT es el sindicato que más autocrítica se hace y que incluso acepta sus errores. Y bueno, y esto pues me parece también que estaría bien comentarlo. Venga, tira.
Desde luego. Y si es crítica, se acepta. Pero no era la intención, me acuerdo de ese artículo. Y lo que yo intentaba decir en ese artículo es precisamente eso. Que sí, pero, el uno por el otro, la casa sin barrer.
Sí, pero parece que decías, entre unos y otros han conseguido que Bonilla esté fuera. No. Y yo creo que tenías que haber dicho, entre unos y otros hemos conseguido que Bonilla no siga fuera. Más que nada es pues, una puntuación. El AM por el hemos.
Tendrás razón. Me voy a leer otra vez el artículo. Tendrás razón. precisamente sobre ese tema, estuviese el otro día. Porque el tema de Bonilla es un tema que al sindicato le está afectando mucho, en el sentido que nos sentimos plenamente solidarios con Bonilla. Pero como tú dices, entre unos y otros estamos haciendo las cosas mal, porque Bonilla sigue despedido. En el último Utopía, acuérdate, había ahí un titular bastante grande que ponía: Bonilla sigue despedido. Nos estamos acordando de Bonilla continuamente. Nosotros teníamos aquella idea discutida en nuestra asamblea de lo que veíamos, cómo estaba el patio, y que veíamos que la mejor manera de mantener la llama y de conseguir la readmisión de Bonilla era conseguir cada día más compañeros y compañeras apoyando a Bonilla. ¿Por qué? Porque la realidad era diferente, porque la empresa había movido sus fichas, porque había movido toda su estructura para generar una opinión, pues en contra de la huelga por Bonilla, patatín, patatán. Bueno, y con esas fuimos a la asamblea. Y bueno, la asamblea fue lo que fue. No hablemos de la asamblea, sí.
Un desastre. ¿Corramos un tupido velo?
Porque fue un desastre.
Ahí, fue terrible, entre unos y otros. Fue terrible. Pero con todo y con eso, analizándolo, nosotros seguimos con la idea de que a Bonilla no se le tiene que dejar solo. Y en el último Utopía volvíamos a decir que estamos por la labor de seguir en las movilizaciones. Y estamos a la espera. Actualmente sabemos que ATUP, creo que COS también, van a tener una reunión para hablar del tema. Nosotros, nuestra propuesta sigue ahí, pero si sale cualquier otra que nosotros entendamos que hay que seguirla, pues la vamos a seguir. Porque lo último que se tiene que hacer con el tema Bonilla es esperar a que venga el juicio. Porque el juicio, todos sabemos lo que es un sorteo. Un juicio lo puedes ganar o lo puedes perder. Pero si lo dejas todo en el juicio, es que te vas a tener que conformar con lo que salga de ese juicio. Con Andreu tuvimos suerte. A Andreu lo ganamos. Tuvimos esa experiencia. Hostia, pues vamos ahora por Bonilla, en el sentido de vamos a hacer que si llega al juicio, al menos que llegue con un reso mediático importante. Y eso se puede conseguir con la movilización. Pero una movilización que nosotros creíamos con cara y ojos. No sé si nos estará escuchando Bonilla. Sabe que el apoyo lo tiene, aunque no coincidamos con otras estrategias, pero que el apoyo está.
Sí, yo quería comentar también ahora un poquillo que es una ocasión de oro para el ayuntamiento y para la dirección de la empresa de replantearse la opción de, bueno, de volver a que vuelva a entrar con nosotros en la empresa y venderlo como un triunfo de sus sindicatos afines. Que yo creo que a todos nos compensaría si Bonilla entra y, bueno, que sí. Eso sería una estrategia por parte de, o sea, del ayuntamiento y de la dirección.
Mira,
o sea, tú le lanzas un guante.
Yo le lanzo, es una ocasión de oro para el ayuntamiento y para conseguir el, pues eso, dar la imagen de que se ha conseguido gracias a sus sindicatos.
Bueno, nos da lo mismo quien se ponga la medalla. Lo importante es que vuelva a Bonilla. Esto que dices, el jueves pasado, cuando venía yo para el sindicato, me encontré a Urbano, de UGT, por aquí, por San Jaume. Y le pregunté, ¿dónde vas? Al ayuntamiento, ¿no? Y me dice, ¿cómo lo sabes? Dice, sí, voy al ayuntamiento a hablar del tema Bonilla. Digo, no, me parece muy bien. Digo, mira, como estrategia estaría muy bien, tú apúntate el tanto, pero nosotros lo que tenemos que hacer es dar el suficiente miedo al ayuntamiento para que el ayuntamiento piense precisamente esto que estás diciendo tú, Domingo. Diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a negociar con el Urbano. Que entre Bonilla.
¿Conseguirían acabar con el sindicalismo radical combativo durante 10 años para los próximos 10 años?
Bueno, yo creo que eso ya no lo va a conseguir nadie. Pero lo que hay que conseguir es que
hay otros que trabajan de forma a destajo para que desaparezca el sindicalismo combativo. Y no, trabajan a destajo.
No va a desaparecer, tranquilo.
Bueno, que escriban una carta a los Reyes Magos, ¿no? Para ver si desaparece.
Sí, por otro lado, a mí me da también un poco de rabia. Veo las relaciones sindicales muy mezquinas. Bueno, en esta empresa y en casi todo, y en tantos otros sitios.
En esta no tantas, ¿eh? Son mezquinas, pero no tanto en otros sitios.
Me recuerdan bastante a la clase política. Cada vez tienen una más similitud. Lo único que quieren intentar es esto, dejar a la gente sin argumentos y dejar a la gente desvalida. Y bueno, es muy triste que un sindicalista, que bueno, que se diga que un sindicalista se parece cada vez más a un político.
Bueno, no sé por qué lo dices, pero eso me parece a mí muy triste también.
Bueno, yo quiero comentar una cosa. Por suerte ya parece que por lo menos ya se sabe que dónde está su paradero. Me refiero al cantante de Los Reincidentes, que desde el viernes a mediodía pues se va a Miami, el hombre que se va con todo el grupo, que se iban a hacer escala a Ecuador. Y coño, y a los del grupo le dicen, venga, montaros en el avión, y a Fernando Madina no le dejan montar en el avión. pero es que resulta de que la familia empieza a informarse y ni el FBI, ni la CIA, ni la empresa aeronáutica, ni nadie daba ninguna noticia sobre Fernando Madina. Bueno, ahora sabemos que por lo menos está retenido en el aeropuerto de Miami.
Bien, este paréntesis.
Bueno, a ti te da igual, a mí no me da igual. Yo...
Es el cantante de los reincidentes.
De los reincidentes. Vale. Por lo menos sabemos que está retenido. Vale. Seguramente es que cuando ha entrado en el espacio aéreo, pues cuando le han preguntado, cuando ha rellenado la encuesta esa de ¿va usted a matar al presidente?, pues se ha equivocado y ha puesto sí. Otra cosa más, no nos olvidamos de Nelson Mandela, y eso lo dirás tú, Ramiro, pero a nuestra manera. No a la manera que, por ejemplo, se acuerda la señora Alicia Sánchez Camacho.
Bueno, pero déjanos hablar un poquito también de autobuses. Que...
Todos mis vómitos para la señora Alicia Sánchez Camacho. Me callo, ya me callo.
No, que está bien. Por favor. Hay que darle libertad a las palabras, que si no, ¿qué hacemos aquí? Restringirlas.
No, lo único que tenemos que hacer es que cuando tenemos un invitado como Domingo, es darle la palabra a Domingo.
Por supuesto.
Que
nos quedan, ¿alguien se la ha quitado?
Nos quedan 3 minutos de programa.
No, nos quedan algunos más. Nos quedan exactamente 8 minutos.
Bueno, pues mira, ya que me la doy, voy a volver a retomarla. Ya como me he metido, ahora le voy a dar un poco de copa. A ver cómo es Saturnino Mercader y Juan Ramiro. Me parecen dos de los tipos más legales, más honestos y más justos que conozco.
Ole, ahí...
Y por eso les quiero...
Tanto.
No, hay unas palabras que escribió Alberto Bres hace tiempo sobre personas parecidas a ellos y las quería comentar también un poquito. Bueno, dice más o menos: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Los hay que luchan muchos años y son muy buenos. Pero están los que luchan toda la vida. Estos son los imprescindibles. Vosotros sois los imprescindibles.
Joder.
Ya voy.
No va a hacer llorar este hombre.
Nos ha puesto rojos a todos. ¿Cómo eres?
Menos mal que somos viejos ya. Bueno, vamos con la literatura.
Y ahora era cuando tenía que haber venido Rosendo, el agradecido.
Pero pasamos a la presentación del libro.
Simplemente, como nos toca a todos, nos gusta tocar la moral y lo que nos suena, pues ya sabéis que ha muerto Nelson Mandela. A cualquier página o periódico que lees o abre ya sale esa historia.
¿Tenemos un WhatsApp?
Sí, pero me gustaría simplemente daros una visión de lo que pasaba en aquellos tiempos en Sudáfrica. Y la visión, hay un escritor que murió este año que se llama Ton Sharpe y que él estuvo un tiempo en Sudáfrica, lo echaron de allá en el año 61 por actividades antigubernamentales, y él tiene dos libros muy adecuados para que veamos en qué situación vivían en aquel momento. Uno se llama Reunión Tumultuosa y la otra se llama Exhibición Impúdica, el autor es Ton Sharpe. Es un tío que murió aquí en el Ampurdán porque al final le gustaron mucho los aires del Ampurdán, y queremos decir eso. Aparte de la visión edulcorada que se ha dado de Nelson Mandela, no olvidemos que Nelson Mandela fue en su momento el fundador del brazo armado del Congreso Nacional Africano. No olvidemos también que no se sabe ni cómo ni por qué lo soltaron a... Me imagino porque era lo que más les convenía en ese momento, lo soltaron y le dieron la libertad después de 20 y pico años. Y la filosofía, al fin y al cabo, de los que ostentaban en ese momento el poder, queda resumida en la siguiente frase. Y es la siguiente: dejemos el parlamento a los negros y quedémonos los bancos. A partir de ahí, recordar, ni se hizo la reforma agraria, ni se nacionalizaron los bancos ni las minas de diamantes. No es, digamos, tirar mierda sobre nadie, sino que pongamos cada cosa en su sitio. Se ha olvidado en todas las biografías esta parte del Nelson Mandela antes de entrar en la cárcel. ¿Por qué estuvo? Porque él estuvo... fue eso, el fundador del brazo armado de...
27 años.
Sí, fue el fundador del brazo armado. El tránsito en la cárcel le llevó a lo que le llevó, y que la situación en este momento en Sudáfrica tampoco es a nivel económico y de diferencias sociales tan diferente, ¿no? Ahora puede que haya una mezcla de gente de etnia negra y de gente de etnia blanca, que son los que ostentan el poder, pero que en el fondo el poder sigue estando en las manos de los mismos, de los bancos y de las minas de diamantes.
Bueno, tenemos que decir que hemos recibido un WhatsApp en el que se ve, por primera vez, un WhatsApp.
Gracias, Roger, eres el más mejor de todos.
Se ve la foto del partido de fútbol entre el San Andreu y el Athletic de Madrid, donde se ven las pancartas que exhibieron los compañeros allí de Absolución, Roger y Marca, ¿eh? Pues para ser el primer WhatsApp en directo, Ramiro, está bien, ¿no?
Hombre, una maravilla, a color. A color, a tutti colori.
Bueno, pues como yo sé que quedan pocos minutitos,
Cuatro minutos, incluyendo los tres minutos de sintonía.
Pues yo ahora me voy a meter con alguien también, ¿no?
Venga, esto es como una mesa de ping-pong.
Vale, no, es que a mí me sabe mal lo... Bueno, no me sabe mal. Realmente los escritos yo creo que son buenos. Y contra más escritos aparezcan por las cocheras, mejor. Porque, mira, son de una manera u otra información. Pero a veces hay informaciones que intentan hacer daño y tienes que salir un poco, pues como al trapo, ¿no? Decir, todo lo otro a lo mejor tienes razón, pero en esto no. Es que en concreto se meten con el compañero... Bueno, aparte que es normal que se metan con el compañero Carlos,
es normal.
Que es un dormilón y tal, pero bueno, es nuestro dormilón y lo queremos mucho, ¿eh? Pero hay una cosa que me ha salido mal, que es que se metan con Román, ¿no? Porque hablan de que durante la última huelga por Bonilla, pues que no apareció por la cochera. Y realmente me sabe mal, porque Román es que no apareció ni por la asamblea. Porque el día de la asamblea estaba teniendo una intervención quirúrgica y al día siguiente que empezaba la huelga estaba convaleciente. Jode.
Ya,
pero jode bastante, ¿no?
Entonces, persona que ha visto esto es una rata de culaca, o sea, no, que tampoco hay que hacerle demasiado caso.
Yo lo que creo que... tenemos que... Mira, hay cuatro palabras que a mí me gustan mucho. Ética, estética, violencia y odio. Me encantan esas palabras porque significan muchas cosas. Yo creo que no hay ética sin estética. No me sirve nadie con una estética.
Eso lo decía Makoki.
Es que una estética dura, de tío fuerte, y luego una ética, pactas, una sanción, se me va toda esa estética. O violencia, sí. La violencia a veces es necesaria, pero el odio no. El odio para nada. El odio para nada. Y yo esas cuatro cosas las...
Perdón, tengo... lo decía el Máquina Baja. Me he equivocado de
no,
cómic.
Lo decía el Valverde. Un filósofo que ya murió, filósofo catalán. ¿Cómo era? ¿Juan Valverde? No sé, filósofo del Partido Comunista, decía eso. No hay ética sin estética, y tenía mucha razón. Tú pon la estética que quieras, de tío duro, de tío chulo, y luego mira lo que hay detrás.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Hemos recibido una llamada de un oyente, Marcelino en concreto, y nos felicita por acordarnos de la parte oscura de lo que ha sido el mandato de Nelson Mandela, ¿no? Las mismas políticas que se aplicaron en América Latina, me ha comentado, del FMI y tal. Sí. Pues bueno, pues sí, Marcelino.
Porque no hemos hablado del asesinato de... ¿Cuántos fueron? 16 mineros, no hace mucho, que todavía sigue impune, y otras bestiezas.
Sí, no olvidemos que Nelson Mandela estaba en la lista de los terroristas más buscados hasta el año 2008, perdón, en la lista de los terroristas más buscados hasta el año 2008, una lista elaborada por el gobierno de los Estados Unidos, ¿vale? Es así la historia.
Bueno, pues...
Bueno, salud. Gracias, Domingo, por haber venido, tío.
Nada, aquí estamos, cuando queramos.
Lástima que trabajas por las tardes. Hoy has podido venir porque tienes fiesta, ¿no?
Sí.
Pues los que estamos aquí, os recordamos que hoy no hay ningún rebajado. El Dormilón ha venido con su día de fiesta. Aquí el Ramirete ha venido...
¿Con su día de fiesta?
Con su día de fiesta. Y yo esta mañana, hasta las 4 de la tarde, que de hecho es que ni he comido para poder estar aquí.
Muy bien.
Aquí estoy.
Te veo más reluciente.
Esperemos que los de la ética y la estética tomen ejemplo.
Bueno, y mañana voy a la Pobla de Claramunt.
¿Con tu día?
Sí, no, tengo fiesta hasta el miércoles. Anda. El miércoles doblando utopías como un tonto.
Espera que la podamos imprimir.
Eso. Bueno, dos delegadas de CGT han sido despedidas, acusadas de coger un dinero que se llevó una delegada de UGT, curiosamente. Y bueno, vamos a la Pobla de Claramunt a mostrarle nuestra solidaridad a estas dos compañeras de la empresa Mecaplas.
Y como sé que nos oyen, dos palabritas, recuerdos a los compañeros que están en lucha en Pamplona, Y recuerdos a los compañeros de Zaragoza que parece que puede haber un principio de acuerdo. Estaremos a la expectativa de ver qué pasa.
Solidaridad con Panrico.
Ah, también. Bueno, no da tiempo para más. Hasta la semana que viene.
No consumáis productos Panrico.